comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte, nova entrega de l'octubre de Halloween, en què, a la data que ens trobem, ja ho podem dir amb força tranquil·litat, que avui portem una de les millors pel·lícules de terror de l'any, la millor a criteri meu. Parlo de Weapons. Com sempre, primer sense spoilers i després amb spoilers a dojo, perquè si no ens quedaríem a mitges. Seguint amb el terror, quan escolteu això, estarem fent les maletes per gaudir del Festival de Sitges, si és que no hi estem ja. Per saber tot el que ens depara el festival, us oferirem una entrevista amb l'Àngel Sala, director del festival, amb qui conversarem sobre algunes de les pel·lícules que s'hi projectaran, les diferents activitats i els convidats i premiats d'aquest any. Avui us acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz i l'August Izquierdo, qui us parla en la presentació i direcció del programa l'Ignasi Arbat. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcasts, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el començarem a les 2:17 de la matinada en el petit poble de Maybrook. Comencem!
This is a true story. It happened right here in my town 2 years ago. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. And they had this teacher who was new. Her name was Justine Gandy. And on this day, she was going to her classroom just like every morning. But today was different. Today, none of her kids were there. Every other class at that school had all their kids. Even the other third grade Mrs. Belt taught was full. But Mrs. Gandy's room was totally empty. Because the night before, at 2:17 in the morning, every other kid woke up, got out of bed, walked downstairs, opened the front door, walked across the front yard and into the dark, and they never came back.
Aquesta setmana el Ningú no és perfecte. Portem un dels títols de terror estrenats aquest estiu, una de les pel·lícules de terror de l'any, sense cap mena de dubte, que és la pel·lícula Weapons, dirigida per Jack Kreger, una pel·lícula que barreja misteri, terror i moltes coses. En parlarem a continuació, sense spoilers i amb spoilers després. I comencem presentant a qui ens acompanya, que tenim per una banda l'August Izquierdo. August, què tal? Com estàs?
Hola, com esteu? Molt bé, molt content de ser amb vosaltres i sobretot per parlar del que ja us avanço, que per mi ha sigut una de les pel·lícules de l'estiu, per no dir la pel·lícula de l'estiu.
Sense cap dubte. I també tenim a la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
Ah, molt bé. Ai, molt bé, benvinguda, sí, esclar. Gràcies.
Vinga, va, comencem parlant d'aquest Weapons i, si de cas, August, ja hem avançat, doncs, que ens ha agradat a tots la pel·lícula, però va, comença tu.
Jo no he avançat res, però sí.
Però, bueno, jo ja ho sé, perquè m'ho has explicat abans. August, què t'ha semblat a tu?
Doncs mira, us seré sincer, jo anava amb l'expectativa, com vaig a vegades quan es crea el fenomen, no? Perquè és la típica pel·lícula que ja el fenomen ja estava fet abans, perquè també venim de Barbarian, que suposo que també ho comentareu ara, però... perquè és la primera pel·lícula d'aquest director, l'anterior pel·lícula d'aquest director, que a mi m'havia agradat molt, i aquesta, doncs, aparentment havia de consolidar la seva carrera, i així ho ha fet. El que passa és que anava amb una mica de por, no?, al cinema, perquè és això, que a vegades el soroll el que fa és contaminar i després no no arriben les expectatives on un pensa que han d'arribar, no? I en aquest cas, tot el contrari. O sigui, vaig anar una mica cegues i vaig sortir contentíssim. Em va agradar molt, que això suposo que ara també ho comentarem, el canvi de to, no? Una mica, és a dir, sí que conserva les essències de l'anterior pel·lícula que comentava, però sí que ja agafa una altra línia, potser més humorística fins i tot, de thriller. Hi ha terror, evidentment, però no és el pes, no, del film, almenys per mi. I m'ho vaig passar molt bé. És que jo crec que la sensació és aquesta, i no sé si la compartireu, però és d'entretenir-me i de gaudir, però en la màxima expressió del terme, de gaudir de veritat i de passar-m'ho bé.
Jo també ho vaig passar molt bé. Aquesta estructura que pren per capítols, no? I amb una primera veu en off d'una nena que explica la crònica d'alguna cosa que ha passat a Maybrook, Pennsylvania, i que ha trasbalsat un poble i que a més s'ha intentat amagar aquell fet, ja t'hi enganxa, no? A més que sigui la veu d'una nena. És veritat que té potser més dosis d'humor, humor negre, que no pas Barbarian, una pel·lícula que a mi em va agradar molt. Se li ha criticat, i sempre a les xarxes, jo us haig de dir que ni miro trailers, ni miro fòrums. O sigui que si tenia hype no me n'he assabentat i he anat a veure-la com amb una base, diguéssim, neutral, de dir, doncs bé, vinc de Barbarian, que em va agradar molt, i a veure aquesta què tal, no? I, per tant, la perspectiva és una altra. No li poso potser tantes expectatives com tu li hauries posat, no? Li havies posat a gust. I amb aquesta una mica d'anar amb peus de plom, perquè, ostres, a veure si ara em caurà aquest director, cosa que sembla que no i cosa que sembla que es vulgui fer alguna cosa més d'aquesta Weapons, no? Però m'ha agradat aquesta estructura, que potser no és nova, però el que sí que ell fa és aquest element sorpresa, que ja en parlarem, perquè no sé si farem spoilers.
Sí, més endavant, sí.
Ah, d'acord. I que els protagonistes siguin una classe de tercer de primària, a mi, no sé, a mi m'ha agradat, vull dir, i que hi hagi un element sobrenatural de terror també m'ha agradat força. Que no tingui tot una base racional, terrenal, que sigui això, trobo que és un punt molt, molt a favor.
Bé, jo sobre la pel·lícula, bueno, parlàveu de Barbarian, pel·lícula que va irrompre amb molta força a finals del 2022, que aquí ens va arribar directament a plataforma, no va arribar en cinemes com sí que va arribar als Estats Units, i comparant-la amb Barbarian, que té alguns punts en comú, crec que és un pas endavant en la seva carrera. És a dir, primer, Barbarian no va ser casualitat, allà hi havia talent, no? Que moltes vegades pots pensar, bé, una primera pel·lícula i tal, a veure què tal la segona. Jo crec que aquí ja es consolida, i a més dintre del gènere de terror, i és una obra, penso, més sòlida i més madura que no pas Barbarian. Sí que demostra una cosa clara, ja hem vist dues pel·lícules, que és que el Zack Cregger té veu pròpia dins del gènere de terror, cosa que és bastant difícil o costa de veure avui en dia, perquè abunden un munt de propostes similars, insípides, i bé, jo veig molt cinema de terror, tu, Agus, també, no? Allà a Sitges ens en fem un fart, i fora de Sitges, doncs, també, i costa veure coses originals. I aquesta Wes, a més, és divertida, té aquest misteri, aquest whodunit, no? Si tu vols, en certa manera, que t'atrapa, i el tema dels spoilers és interessant pel fet de no saber res. De fet, vam anar al cinema sense saber pràcticament res, perquè era també el joc, o formava part de la campanya de màrqueting, que et diguessin, ei, millor no en sàpigues res, i la pel·li t'atrapa. I al final només pot competir, doncs, amb peces trencadores, com The Substance, aquest últim terç de la pel·lícula, que també The Substance és una pel·lícula que trenca motllos i canvia bastant, si vols, el to, o aporta un punt de comèdia o humor negre, doncs en aquesta també ho fa bastant semblant. M'hi va recordant, no pel que passa, sinó pel to de la pel·lícula, no? És evident que no és una pel·li feta per tothom i per tots els paladars, i jo crec que precisament això és el que confirma que és una bona pel·lícula i que val la pena que ho sigui, no? Es nota en aquest cas que el Zack Cregger també ve de la comèdia, és una dada a tenir present molt important, t'ajudarà a entendre la pel·lícula i com està feta, tot i que la història que planteja és molt dramàtica, és dura, no? La desaparició d'un grapat de nens, els nens que formen part d'un poble, concretament deies tu, Marta, doncs, d'una classe de tercer de primària, i com això impacta no només a les famílies, sinó a la comunitat, aquest thriller de terror inicial, doncs s'hi va afegint suspens, terror i fins i tot comèdia negra, com dèiem, que jo estic amb tu, Agus. És a dir, jo ja ho explicarem quan anem amb la part amb spoilers, però jo al final de la pel·lícula estava per aixecar-me i aplaudir, segurament sol en el cinema, no? Però era la sensació que tenia. És, també perquè és una pel·li molt immersiva, és d'aquestes que també té moltes lectures, et demana de veure-la diverses vegades, té moltes capes, és una pel·lícula complexa, no és fàcil. I del ressò d'aquest que dèieu de xarxes, bé, ja sabeu, quan hi ha molt de hype, immediatament després de l'estrena comença l'anti-hype de gent que diu que és una merda, no? És a dir, passem sempre dels dos extrems, quan, bueno, doncs hi ha molts de grisos i és l'acció-reacció, no? Sempre estem així, però és igual. Això passa en totes les pel·lícules, sobretot en les pel·lícules que agraden més, doncs tenen també una part més agressiva a la contra, no? Això passa amb totes. I d'influències moltíssimes, des d'en Gone Girl, de David Fincher, que després parlarem, no? Perquè hi ha una nota dedicada a David Fincher, ja explicarem, fins a Long Legs. Jo crec que hi ha un paral·lelisme evident amb el personatge de Nicolas Cage i el que aquí fa Amy Madigan, que s'assemblen bastant, des del meu punt de vista. No sé si voleu afegir...
M'agrada, alguna... Ignasi, però m'agrada que triguis el tema Long Legs, perquè és veritat que s'ha comparat o s'ha declarat com a influència directa del director per aquesta pel·lícula, però és que, a més, com a fenomen, com a tipus de pel·lícula que s'estrena a l'estiu de gènere i que genera aquesta reacció festiva, a part dels que deies, dels haters que volen anar-hi en contra perquè toca, sí que em recorden una mica aquesta sensació d'una gran pel·lícula de terror en la qual la gent hi va... No sé com ha anat, això ho sabreu vosaltres segurament, en recaptació, però crec que als Estats Units ha anat molt bé. I no sé, no? Vull dir, té aquesta cosa també de Long Legs, de... Espereu-vos que ara ve una pel·lícula que recordareu a la cartellera anual. I justament també coincideix amb l'estiu i, no sé, crec que està molt bé.
I precisament, encara que no t'agradi, la recordaràs. I recordaràs perquè no t'ha agradat, perquè t'ha molestat la pel·lícula, perquè jo crec que també això pot provocar aquesta reacció, no? Que és molt interessant.
Totalment.
Vull dir, jo crec que si provoca això, hosti, és que la pel·lícula és encara millor.
I crec que una de les claus, que suposo que també en xerrem d'això, però crec que és aquesta cosa que hem anat comentant els tres i que s'ha anat parlant moltíssim de difuminar la línia del que és el terror, no? Perquè tothom té una idea clara de què és el terror, però això es pot, diguéssim, subvertir, no? I aquí crec que s'aconsegueix amb molt d'èxit, no? Al final, el que fa Zach Cregger és tota l'estona jugar amb la seva pròpia pel·lícula. Molt més que Barbarian, ja, com heu dit, bueno, ho ha dit l'Ignasi, és una pel·lícula que per mi té una solidesa, evidentment no té la solidesa d'aquesta segona, però ja està, no?, intentant crear un estil propi i sobretot això, que et pugui posar els pèls de punta en una escena i a la següent produir un gag de comèdia pura i dura, de comèdia negra, el que vulgueu, però que la sala riu, no?
Sí, sí.
I això és molt difícil de fer, molt.
Jo crec que en Zach Cregger el que aconsegueix és inquietar-te i incomodar-te en molts moments. Fer una pel·lícula en què els nens siguin protagonistes segurament ha molestat a molta gent, sobretot als Estats Units, que són més puristes, no? Barbarian a mi em va agradar molt, us haig de ser honesta, aquesta també m'ha agradat molt. I sempre hi surt uns temes que per ells són d'índole social. És a dir, o són temes molt personals, que ell també ho ha dit per aquesta Weapons, com ara, Barbarian, hi ha la maternitat, no? Què és la maternitat? Ja començava amb un Airbnb i amb unes escenes estupendes d'inquietud, o sigui, de thriller, de si acabarà o no acabarà, és una trampa per la noia, el tio castellà que més ocupa una reserva que ella prèviament havia fet, clar, era com, imagina que un dia arribes a un Airbnb que tu has llogat a distància i hi ha un altre inquilí a dins, no? Això és un supòsit que en la realitat pot passar. Llavors, com s'esdevé? I aquí, imagina que un dia desapareix tota una classe de primària i ningú sap on són. 17 nens, per cert, 18 nens, una classe, una aula de tercer de primària, em sembla...
Sí, que a Catalunya som 30,
exacte.
Aleshores la ràtio
exacte.
És molt millor
a mi em va semblar
el
primer ciència-ficció sí. I em va semblar meravellós.
Bueno, ciència-ficció aquí, està clar.
Ciència-ficció aquí.
És també un poblet, eh? Crec que és un poblet, diria que és fictici, però...
Sí,
però
perquè
cosa
crec que està rodada a Geòrgia.
Sí, en tot cas, molt a favor de la ràtio...
Sí, molt a favor de la ràtio de Weapons. Gràcies. Exacte. Perquè és molt més fàcil que en desapareguin 17 que 30. O sigui, clar, bueno. Llavors, ai, és que estic mossegant-me la llengua perquè potser fico la pota, en tema spoiler. Llavors, cada personatge, a més, té la seva pròpia història, que això és el pas més que ha fet, no?, en Zack Cregger. Que estan molt ben dibuixats els personatges que conformen aquesta història. I ho han de ser perquè, clar, si tu estructures la pel·lícula des de la perspectiva de cada personatge principal, ells han de tenir la seva pròpia història, els seus propis valors, les relacions entre ells, i el que els hi passa en la vida professional i en la vida personal. I ho trobo molt ben lligat.
Molt bé, com que veig que us esteu mossegant la llengua, abans d'anar a la part amb
jo
spoilers...
Jo ja estic sagnant de sí, mossegar-me-la.
Farem una mica de producció. Si voleu, m'atalleu, si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar enmig de la producció. Però abans d'anar a la producció, un parell de coses. No, a vegades hi han crítiques d'altres que m'agrada doncs, que ens fem ressò, i en aquest cas jo crec que Stephen King, que a cop de tuit doncs, ha fet una petita
crítica...
Li haurà
agradat, no?
Sí, li ha agradat molt. De fet, té bastant, també, de Stephen King, sí. La pel·lícula. Ell diu, està narrada amb confiança i és molt esgarrifosa. M'ha encantat. Val? Aquí vindria el que ha dit Stephen King. I, curiosament, també en aquestes, aquests junkets de premsa, Krieger ha arribat a esmentar a Stephen King, sobretot a la manera de narrar la pel·lícula, no? I ell ho compara amb una frase amb la qual Stephen King descriu com explicar les seves novel·les, que diu el següent, has de ser paleontòleg i estàs desenterrant el dinosaure os per os, però no saps quin dinosaure és. Doncs aquesta cosa és el que ell ha aplicat també a l'hora de narrar aquesta pel·lícula. Dit això...
Que et digui això Stephen King, ojo, eh? És com si el papa de Roma et diu de cop ets molt bona persona.
Que ets un bon cristià.
Sí, sí. Però ara deixeu-me que tiri aigua al vi, perquè Stephen King a vegades també deixa bé tot, aleshores...
Home, no, deixa bé el que li agrada.
El que li agrada. El que no li, no, però el que no li agrada no diu res,
no diu
és veritat.
No diu res, exacte.
És cert que, havent llegit el llibre que va fer Stephen King sobre Memòries d'un escriptor, no? La seva pròpia experiència com a escriptor, i veure què li suposa a ell el terror, l'essència, aquí és que es veu molt reflectit, perquè de vegades són coses molt quotidianes. I a Stephen King, en la seva obra memorística, no? De fer aquesta memòria de com va començar i la seva infantesa i tal, és anar al gra de què ens fa por a nosaltres com a persones. I, per exemple, aixecar el llençol i de petit i veure què hi ha sota o mirar sota el llit, això ens fa por. I és una cosa molt quotidiana. I aquí, en aquesta pel·lícula, això es repeteix constantment, a banda d'altres temes que tracta, que ja en parlarem, que són de potser més dramàtics, eh? I que pot compartir el mateix Zack Cregger, ja posant molt de la seva part, i Josh Brolin, que ja en parlarem.
De la producció començarem explicant com sorgeix aquest projecte, i és que després de l'èxit de Barbarian del 2022, Zack Cregger comença a treballar en un nou guió, que ja doncs, té aquest títol, que és Weapons. Diu que parcialment s'inspira en Magnolia, la pel·lícula del 99 de Paul Thomas Anderson, que és una pel·lícula que experimentava amb narratives més corals i imprevisibles, i la manera en què està explicada la pel·lícula doncs veu bastant de Magnolia. I també ell cita una altra inspiració, que és la novel·la Visit from the Gone Squad del 2010 de Jennifer Egan. Krieger va escriure el guió immers en un estat emocional molt dur en aquell moment, inspirat per la mort del seu amic Trevor Moore. Trevor Moore qui era? A veure, Zack Cregger i Trevor Moore formaven part d'un grup de comèdia i havien participat en una sèrie, un show de còmics, que es deia The Whitest Kids You Know, del 2007, i van estar uns quants anys. Junts també van escriure, dirigir una pel·lícula que va ser Miss Martha del 2009, sempre dintre del gènere de comèdia, i altres propostes com The Civil War on Drugs del 2011, i crec que havien col·laborat també junts amb una pel·lícula d'animació que es diu Mars. En tot cas, el 2021 Trevor Moore va morir a causa d'un accident domèstic. Hem de dir que el tio tenia molt de sentit de l'humor, perquè ell, abans de saber que moriria, va dir, al meu obituari vull que posi home sexy local. Aleshores, això es va complir. En tot cas, això va crear una reacció en el director que bueno, el va portar a escriure en aquest guió, un guió que ell s'hi va posar però que no sabia encara com acabaria quan va començar i que va tenir clar l'últim acte mentre doncs, havia tot aquest procés. De fet, Kreger explica que cada una de les persones protagonistes que veiem en aquesta pel·lícula respon a un estat d'ànim seu durant tot aquest procés. Aleshores, un cop ja vam tenir el guió, surt al mercat el 22 de gener de 2023 i comença a haver-hi una guerra aquí de licitacions entre diferents companyies, Netflix per una banda, New Line Cinema a través de Warner Bros., Universal, etc. No? Es veu que ell va enviar aquest guió a través d'una aplicació que és Embershot a les 8 del matí i a les 9:30 ja tenia una oferta de Michael De Luca, el director general de Warner Bros., que ja el va contractar per tancar l'acord a través de New Line. O sigui,
Però això com va? Que el primer que et contesta ja...
No, diu... no, n'hi van haver-hi altres. O sigui, ells fan ofertes econòmiques. El que va aportar...
És un eBay de guionistes?
Sí. Penseu que venia de Barbarian i, per tant, se l'estaven rifant. Aleshores, el que li ho va oferir New Line, a més, amb un termini de 24 hores, va ser un pressupost de 38 milions de dòlars, que és el pressupost que té aquesta pel·lícula per cobrir tot, despeses, producció, salaris, amb Jack Kreger, en principi, rebent 10 milions per la seva feina com a director, que al final han estat 8 més un percentatge de beneficis. Es van acabar de posar d'acord en aquest tema. Però no va ser l'oferta més quantiosa. L'oferta més quantiosa va ser de Netflix, que va posar més pasta. Però Netflix no assegurava l'estrena en cinemes i Warner sí. I ell el que volia era assegurar-se que la pel·lícula s'estrenés en cinemes, malgrat li hagi suposat cobrar menys o que la pel·lícula hagi tingut un pressupost menor. I aquí va haver-hi, doncs, també per part d'altres empreses, com Universal, que va oferir 7 milions menys que Warner, i també doncs, a través de la companyia de Jordan Peele, Monkey Paw Productions, que va participar en la licitació juntament amb Universal. Davant de tot això, també hem de parlar del personatge de David Fincher, que sí que ha participat d'alguna manera a la pel·lícula. Hi ha una frase que ha estat com una mena de mentor que hi ha participat o l'ha ajudat en la fase de preparació i muntatge. Diu que va rebre un assessorament valuós per part d'ell amb consells d'edició, enfocaments narratius, tècniques creatives... I és per aquest motiu doncs, que Fincher està acreditat a la pel·lícula, tot i que públicament no està vinculat en el projecte. El rodatge va tenir lloc a Atlanta el maig del 2024, va finalitzar el juliol del 24, i l'escola de primària de Maybrook es va recrear a Tucker, Georgia. Segons la revista Time Out, en els dies més concorreguts de rodatge, la producció acollia 170 nens, allò ja semblava adolescents, amb la quantitat de mainada que havia al rodatge, i es van contractar coordinadors de treball infantil que el que feien era entretenir a la mainada mentre no estaven rodant.
Com m'hagués agradat ser un d'aquests nens. I lo bé que s'hauran passat.
I les escenes de la benzinera doncs, es van rodar durant 3 dies a una benzinera BP i la seva botiga, que estarà a Covington, Georgia. Si voleu anar-hi allà, doncs ja
no cal,
podeu fer fotos.
Perquè el que passa a la benzinera tampoc ho volem.
Bueno, és per recordar, eh? En quant a la música, la banda sonora l'ha compost Ryan Halliday. Sí que és veritat que la seqüència inicial inclou un tema, que és Beware of Darkness, de George Harrison. Pel que fa a la recaptació que deies tu, Agus, que la pel·lícula ha funcionat molt bé. Segurament ara el que diré serà desfasat, però bé, en total, de moment, el dia que estem gravant això, segurament vosaltres ho escoltareu bastant més tard, porta 89 milions als Estats Units i gairebé 60 de recaptació internacional. Fa aproximadament uns 148,7 milions de dòlars. El pressupost és de 38, per tant, beneficis perfectes. I, com a curiositat, direm que les primeres projeccions es van fer el dijous, el dia abans de l'estrena, a les 2:17 de la tarda. No de la matinada, perquè hagués estat potser el cinema gairebé buit, però bé, aquí nosaltres fem les coses a les 17:14, doncs la pel·lícula la van fer a les 14:17, en aquest cas.
Sí, jo també he llegit que en Dave Fincher fins i tot li havia donat algun consell sobre l'ens, sobre la gravació anamòrfica, que ho he buscat i no us ho reproduiré perquè no hi entenc, i això, que ell ho ha agraït bastant. I que també havia parlat amb l'Ari Aster. A tu no t'agrada gaire l'Ari Aster, Ignasi, però són col·legues.
A mitges.
Sí, i també... Ell tenia por que en el guió hagués posat massa cosa personal, no? Massa tema personal i que es notés massa. Però l'Ari Aster li va dir, i què és, sinó un guió d'algú que ho signa personalment, no? Perquè al final ell fa el guió i fa la direcció. Per tant, va tirar-ho endavant. En Zack Cregger diu que és una vomitada en el seu dol, aquest guió, i que primer se li va ocórrer la idea de desapareix una classe sencera, una escola de primària, d'acord, i llavors descriu el personatge de la Justine, la mestra, i el personatge de l'Archer, el pare més beligerant d'aquella classe, i amb això tenia doncs, prop de 50 pàgines escrites, i ara anem a veure què ha passat aquí, no? I quan se li va ocórrer la idea, que va ser l'espurna per acabar-ho tot, no? Per acabar de vestir la història, doncs ja va estar. Però ell diu que treballa així, se li acuden idees i després, a partir d'aquí, doncs, comença a fer la trama.
Molt bé. Doncs, si us sembla bé, anem a la part amb spoilers.
Sí, home.
Doncs va, som-hi.
Vinga. Estàvem esperant aquest moment.
Estàvem esperant.
I just want to say how very sorry I am for...
She should be locked up until she tells us what happened.
The truth is that I want an answer just as bad as all of you.
We're talking about... Doncs va, anem amb spoilers, weapons. Primer de tot, tot i que comentarem el repartiment, abans d'anar repassant els personatges, si voleu, i tot plegat, només comentar-vos que originalment estaven previstos un altre càsting, uns altres actors per fer la pel·lícula. Concretament eren Pedro Pascal, Brian Tyree Henry i Renate Reinsby. Però la vaga d'actors, de guionistes, que va provocar diferents retards i conflictes d'agenda, doncs va obligar a fer un repartiment completament nou. I aquí és quan entren Julia Garner, Josh Brolin. Brolin és el que substitueix a Pascal, Benedict Wong, que és el que substitueix a Brian Tyree Henry, i Alden Ehrenreich, que jo no sé si ell ja hi era o no hi era. No? El cas és que Pedro Pascal doncs, tenia els compromís dels Quatre Fantàstics, de Marvel Studios, i que, per tant, doncs,
mira,
hi era impossible.
L'únic que es manté del primer càsting és el personatge d'en James, l'Austin Abrams.
Uh-huh, el drogadicte.
Sí.
Que fa un paperàs. Sort que el van mantenir, perquè és una de les claus de la segona part, sobretot de la pel·lícula. Uh-huh. I sort també, perdoneu, sort amb tota l'estima del món a Pedro Pascal.
Ho sabia.
Sort.
Sort que no hi és.
Sort que no hi surt, perquè estic una mica cansat del senyor...
No ens cansem
Perito,
de Pedro Pascal.
Però sí, jo no estic d'acord. Se li està agafant mania ara a Pedro Pascal de que està tot arreu.
Si total al Mandalorian no se li veu la cara.
I aquesta no conta. No, mania no, a mi em cau molt bé i m'encanta, però l'estem... O sigui, aquest fenomen tipus Chalamet de ara que surti fins i tot a la sopa, tampoc cal, perquè és que
pues mira, és contraproduent. A Josh Brolin te l'hauràs d'empassar a les properes setmanes, a Whalefall, la pel·lícula de Brian Duffield, a la nova de Ridley Scott, de Doc Stars.
També.
També a The Running Man, de l'Edward Wright, i també a la propera del Ryan Johnson, que és la tercera pel·lícula de Punyals per l'esquena, que és Wake Up Dead Man. O sigui que no sé si qui serà pitjor, si Pedro Pascal o Josh Brolin.
Saps què passa? Que Pedro Pascal té un nom més harmònic, té més musicalitat i ens queda més. Josh Brolin no ens queda tant.
Jo crec que també hi ha aquesta cosa de persona, o sigui, d'actor tipus, no? I Pedro Pascal se l'està agafant per fer, a vegades, molt sovint de secundari amb un tipus de perfil, que no està malament, però ja us dic jo, aquí Josh Brolin m'encaixa moltíssim més, suposo perquè ja l'he vist a la pel·lícula, igual que la Julia Garner. Vull dir, si no fos per ella, per mi la pel·lícula no tindria cap mena de sentit i no me la canvieu per res del món. En qualsevol cas, era una broma, no volia ofendre el col·lectiu de Pedro Pascalistes, perdoneu.
A veure, s'ha de dir que els seus motius hi ha, perquè un mes i mig Pedro Pascal haurà estrenat Els Quatre Fantàstics.
Sí, que la Julia Garner també hi surt.
Materialist i Eddington, amb un mes i mig. Aleshores, potser sí que...
Clar. I potser no sabem que ha denegat altres projectes, que no ha renunciat a altres papers que no surten públics. Mm.
Doncs va, parlem per això dels que sí que hi surten en aquesta pel·lícula. I bé, abans de tot, parlaves tu d'aquest narrador infantil no identificat, amb el qual comença la pel·lícula, que dona aquest punt d'aire de llegenda urbana, no? Us vaig explicar una història sí. I, a més, és una
és
nena.
És com un conte,
vull dir que...
no? És un relat.
Sí, i me lliga molt bé això que diguis de conte, perquè fins i tot és un conte de fades, que els contes de fades tenen la seva bruixa, com doncs, veurem al final de la pel·lícula.
Els contes de fades tenen bruixa i tenen moral. Aquesta no hi ha moral,
però hi ha
cosa
bruixa,
que està bé, però hi ha bruixa.
Sí, sí. I m'agrada aquesta cosa de que el fet de que sigui un nen, una nena, en aquest cas, qui explica la pel·lícula, perquè provoca aquesta com separació, no?, del món dels adults, el món dels nens. Els adults com que fan que aquesta història s'ha oblidat, però els nens se la van explicant entre ells, com si fos allò de, ei, que els adults ens poden fer mal, no? I mireu què ens poden arribar a fer. I és com aquesta llegenda urbana que va corrent entre els nanos del poble, no? Perquè s'entén que aquesta narradora és una nena, no de la classe potser, però sí d'alguna altra classe d'aquella escola. I està bé, no? Com van mantenint viu aquesta història, aquest conte, el que sigui. Bé, dit això, comencem pel principi de la pel·lícula, abans dels personatges, que és l'escena inicial. Em sembla meravellosa. A les fosques, el treball d'il·luminació o fotografia bestial, no? I com veiem córrer els nens d'aquella manera tan peculiar, amb la música de fons. Aquest principi és acollonant.
Bueno, s'ha comparat molt la pel·lícula també amb Ari Aster, que ja l'heu citat abans. Hi ha molts referents, eh? Però aquesta intro per mi és molt pop, no? És molt popera, amb un rock and roll, amb una cançó mitiquíssima. I ja comença, diguéssim, amb una... per mi és una declaració d'intencions. I m'agrada, no? Tornem al mateix, no? És una pel·lícula de terror, però no ha de començar amb violins dramàtics que potser seria l'obvi, sinó que ja comença amb un to més això, més popero, no? Fins i tot té un ritme dels Coen, del Tarantino, aquesta estructura capitular també, que no és tan típica en aquest gènere com el terror, i el començament és potentíssim, vull dir, ja t'atrapa. Si no t'atrapa aquest començament, després t'agradarà més o menys la pel·lícula, però aquest inici per mi és formidable.
A mi em va recordar un conte. Té aquest pròleg, no? Et posa en situació... I després, amb aquests nens, a més, clar, els primers que surten ja són els nens, que corren amb els braços ben rígids enrere, no? Per mi era com fent l'avió, una mica, eh? No tan oberts els braços, però, escolta, això de les xarxes, els hi han buscat uns paral·lelismes desorbitats, o sigui... que si Narutos, que si... Bé, altres... I penso, no ho sé... En Jack Kreger diu que els nens corren a vegades de maneres molt deixades així, no? Desuniformes i de qualsevol manera. Vull dir que hi ha maneres divertides de córrer.
De fet, n'ha parlat, eh? I diu que no té cap
no,
significat.
No, no té cap simbologia.
Que...
És que la gent li ha buscat simbologia a tot. No. I no
diu que...
Bueno, jo crec que també és com... Perdona, Ignasi, però, sí. Però crec que és part d'aquest joc també que comentava abans, no? D'anem a jugar una mica i que les xarxes ja, jo crec que ja estan pensant amb el, no, amb la iconografia que se't queda i veure els nens així, que és un moviment, un gest molt quotidià dels petits, de cop es converteix en el símbol d'una pel·lícula, no?
Sí.
I jo, perdoneu, però aviam si m'ho compreu, però vaig com teoritzar en la mateixa pel·lícula, eh? Això no vaig llegir-ho després ni res, però jo pensava, clar, weapons poden ser missils. D'alguna manera són missils i no sé si s'esmenten en algun punt de la pel·lícula.
Crec que...
Sabeu que volen com sí, avions, ja. Com
crec
missils?
Crec que sí, a més hi ha un moment en què l'Archer traça en un plànol, no? Que a més ho fa sobre paper.
Aquí.
Perquè és un home de l'antiga escola i ho fa sobre paper i llavors traça, perquè ell és cap d'obra, entenc, no? Porta una empresa de construcció, les direccions i les trajectòries dels nens. Llavors, aquí sí que crec que hi ha algun comentari d'aquest tipus. I clar, que tu tracis d'aquesta manera la trajectòria en un mapa, et recorda, si més no, el cinema bèl·lic d'abans, quan les coses no eren en pantalla, sinó que eren sobre mapa de paper. I dius, d'on t'ha tret tan ràpid un mapa de Maybrook, però clar, tot va lligat, perquè ell té l'empresa constructora...
És lògic que ho tingui ell, sí. Bé, total, que el Jack Kreger deia que el que volia era convidar la gent a l'especulació, que si simplement sortissin, doncs, com caminant, no? O, si sortissin de manera normal...
De tota manera, és inquietant, eh? Perquè quan mira i remira les imatges gravades pels veïns amb les seves càmeres, que trobo que tots els veïns tenen càmeres en un poble tan petit, no sé per què, però bé, és cosa seva. Cada vegada, o sigui, no t'acostumaves a veure-les. Vull dir que feien, no sé, d'entera cada vegada, no? Veure els nens sense cap voluntat i que tots al mateix moment surten de casa obrint la porta.
Sí, però és la manera que surten, no? Aleshores és que això li donava una altra dimensió, li donava una altra que si simplement sortien corrents i ja està, no? El fet, doncs, de desplegar els braços així. I ell sí que ha donat una referència, però diu que si és una referència podria ser inconscient, que és aquella famosa fotografia del terror de la guerra amb nens del Vietnam corrent.
Napalm.
Correcte. Sí. Doncs que posa els braços així. Aleshores, bueno, aquesta fotografia podria ser la inspiració que ell... És l'única que ha esmentat com a possible, però vaja, que no és allò que la tingués en ment de manera conscient en el moment de fer-ho, no? Parlem dels personatges. Si us sembla bé, comencem pel personatge de Justine, que és la professora, que és el personatge que interpreta la Julia Garner. Doncs que mira, acabem de veure la pel·lícula dels Quatre Fantàstics, també la sèrie Orthac, i jo la recordo bastant present també de Apartment 7A, que també sortia, era una de les protagonistes d'aquell telefilm, d'aquella prequela de La Semilla del Diablo, i en aquest cas doncs la veiem fent de mestra i m'encanta el retrat que fa del personatge. Vull dir que és boníssim com el guió et descriu la professora i com el poble reacciona davant d'aquests fets, culpant-la, no? Que segurament
com
és el que passaria a la veritat.
Com la dilapida, no? Vull dir, ja ho sabem, no? Que sempre els mestres són les primeres dianes.
Sí, de fet, el seu és el personatge més vulnerable i alhora més crucial per resoldre aquest cas, no? I m'agrada molt que comenci amb el seu personatge. Evidentment, potser si haguéssim de triar una... És veritat que és una pel·lícula coral, com hem dit abans, però si haguéssim de apuntar algú com a protagonista, potser seria ella, no? També hi ha aquesta cosa de... No sé si us va passar, però també per una banda, jo mirant la pel·lícula recordava aquesta cosa tristament tan americana, bueno, tan estatunidenca com les massacres a les escoles, als centres escolars, i juga, no?, també amb això. Llavors, bueno, és com el dol de perdre algú que estimes i, a més, és el petit de la casa, per tant, es magnifica encara més la tragèdia i s'ha de culpar algú, no? I aquí es culpa és a la mestra, que era la que passava més hores fins i tot que la pròpia família, no? I crec que és un personatge que sembla molt senzill o sembla molt fàcil, però que té una complexitat brutal, no?
I fixeu-vos que hi ha un tema interessant, que és com que quan ha passat això l'acusen de fer bé la seva feina, que és la de preocupar-se per la mainada, i fins i tot allò de al tanto no vagis més enllà del que és ser professora, que t'estàs ficant
total
en la vida, que potser té alguna cosa d'això, però
fins i tot
ho fa de bona fe.
Em penso que hi ha algun moment que li retreuen, ara no sé si el director, que va abraçar dos dies enrere amb un alumne, no? És que el vaig abraçar...
Sí, o que portés algú en cotxe, crec.
Ah, sí, exacte.
També.
I que portés... A... Sí. És que sabia que havia... No, sabia que havia penjat i els seus pares no venien. Clar, és...
Sí, sí. És que juga amb aquesta línia sociològica, no?, la pel·lícula.
Clar,
et confronta com a espectador perquè...
Que estàs en els límits de violar algun dret, no? Algun dret establert, segurament escrit, no? Al tanto, perquè tu no pots portar un menor a casa seu en cotxe.
Que és el que ara present, en el 2025, s'està discutint.
Això és així. Tu no pots abraçar ni fer mostres d'estimació físiques a un alumne, aviam. Clar, és complicat. I clar, penso, com la poden culpar si a més ella va a classe, a l'escola, com cada dia, no? I és ella la primera sorpresa que els nens no hi són. També li diuen en aquella assemblea que fan, que deu ser de lo més terrorífic que hi pot haver, no, Agus? Una reunió amb els pares, quan l'escola ja ha tancat, amb els pares afectats, no? Perquè són els que han perdut les seves mainades, que ella els hi ha rentat el cap d'alguna manera i que els té amagats en algun lloc.
De fet, és on es presenta un dels altres personatges, no? Que és l'interpretat per el George
Brolin, que és l'Archer.
Que és el pare de cop, no? El pare tan enfadat que és capaç de qualsevol cosa, no?
Sí, però...
També és molt curiós com es presenta aquest personatge, no?
I està molt ben lligat tot. Després, segurament que si la tornéssim a mirar, tot estaria molt més... veuríem sí, que tot està molt lligat.
Sí, és d'aquelles pel·lis que demanen, eh? Un segon visionat. Sí.
Perquè després veiem que aquest pare que tant defensa el seu Matthew tampoc li era un pare exemplar. Diguem-ho així, no? Bueno, era un pare afectuós.
Era un pare bastant absent, el seu fill és el que feia bullying en el nen que s'ha quedat sol, no? Vull dir que, bueno, hi ha tota aquesta història darrere font que és molt interessant, tot això que després ara en parlarem. Del personatge de la Julia Garner, el de la Justine, clar, tot això li provoca, bueno, que no estigui bé, evidentment, i li fa caure en velles addiccions, que són dos, bàsicament. Una és l'alcohol, val? Que ella era alcohòlica, torna a caure en l'alcoholisme, i l'altra és en relacions tòxiques, que és la que manté amb el policia, que intenta mantenir-se allunyat, però que acaba caient, no? A conseqüència de tota aquesta qüestió que li ha caigut al damunt. Vull dir que acaba caient en aquests dos punts baixos, però que no ho pot evitar.
Exacte. Alhora, el policia també es corrompeix, no? Vull dir que seria com el seu... no? Una mica el seu reflex... perquè acaba també caient en l'alcoholisme i en una relació amoral, en aquest sentit.
De tota manera, no ho sé jo, però aquest policia, no sé què en penseu, porta una vida una mica desgraciada. La seva dona és la filla del cap de policia de Maybrook.
Ella està allà fent de policia quan no serveix.
Exacte.
Vull dir que, clar, és que... Clar. Sí. Està bé el personatge aquest de l'Aldran Ehrlich, que és el protagonista de la pel·lícula Han Solo, curiosament... Mm. Es veu que li va preguntar al director sobre el bigoti, perquè va dir, home, potser és massa estereotipat, no?, el tema del bigoti, però ell se'l va deixar. I van veure que quedava tan bé...
Com el bigoti de policia?
Sí, sí, sí. Clar, un policia tal com és, amb el bigoti, o sigui... Però van veure que quedava tan clavat amb la idea que volíem dir, és igual si és un estereotip, et queda de conya. I es va quedar el bigoti, tu, imagina't. Del personatge de Justine, o sigui, hem d'explicar que al llarg de la pel·lícula els personatges tindran algunes visions provocades per encara no sabem qui ni què. Aquí n'hi ha una de molt esgarrifosa, ho dic perquè és una pel·lícula de terror, no ens oblidem això, que hi ha espants, però no James Scares. Val? O sigui, hi ha la diferència entre una cosa i l'altra. L'escena aquella en què ella somia i estan tots els nens amb el pupitre, la cara contra el pupitre de l'escola, i només s'aixeca el de l'Àlex, que és l'únic nen que no ha desaparegut, amb la cara pintada, que després entendrem, tu creus que està pintat com un pallasso, veuràs que està pintat com la tieta Gladys. La cara amb els llavis pintats, amb la cara blanca i tot això, és... aquesta escena et posa els pèls de punta.
Bé, és aquesta escena que els nens estan com adormits, no? Que ja és això, sí. No? Estan en estat catatònic.
Sí.
De fet, Ignasi, el que comentaves, o sigui, hi ha... És veritat que és una pel·lícula de terror. Sí, jo crec que una pel·lícula... una persona, perdó, que diguin no m'agrada el terror, diria igualment vés a veure aquesta pel·lícula perquè no és un terror, no és el terror que t'esperes, no és Expediente Warren, no?, perquè ens entenguem. Ara bé, hi ha dos o tres moments de jumpscare i aquesta part, després hi ha una del sostre, sense entrar gaire spoilers per la gent que encara no l'hagi vist, i hi ha una altra part que també és d'aquests somnis que tenen els personatges, que en aquest cas crec, recordo que era l'Archer, que hi ha moments de jumpscare, de
però més que jumpscare, de fer-te saltar, és com un...
Hòstia, ja vaig saltar, eh?
Però et va creant més atmosfera, perquè dius, jo en aquest moment, no?, que està el nen allà i de cop i volta s'aixeca, no és allò que veus que de cop i volta s'aixeca, sinó ja t'ho va anticipant, no?, i s'aixeca i és l'atmosfera el fet de veure-la així. O l'altre moment... que és esfereïdor, és el moment del cotxe. Quan ella està davant de la casa de l'Àlex esperant perquè ella sap que allà hi ha alguna cosa, que també la policia, vaya colla d'ineptes, no? Val la pena dir-ho. Quan la profe està allà esperant que passi alguna cosa, s'adorm en el cotxe. S'adorm i primer tot això ve prèviament de l'escena que ella ha anat a mirar que hi havia a la casa i veu els seus pares allà com catatònics a sobre un sofà amb els vidres tapats amb paper de diari, que dius, què coi està passant?
Moment terrorífic, també. Sí, sí, dius, sí, totalment.
No hi ha anat aquí ningú de la policia a picar la porta a veure què passa? No. Sembla que no ha passat. Tot i que ja ens explicaran quines maneres doncs, hi ha per evitar que això passi, no? Perquè sí que ha passat alguna cosa, tot i que en aquell moment nosaltres no ho sabem. En tot cas, que veiem que una persona s'aproxima al cotxe, tu veus que és la mare de l'Àlex, sense tu veure amb el plànol aguantat,
sigui que no, el plànol no segueix la mare de l'Àlex, continua enfocant-te a la Justine adormida al cotxe, es posa en el seient de darrere, treu unes tisores i li talla un floc de cabells. Allò és d'una tensió increïble.
Per què s'ha deixat el cotxe obert? O sigui...
Perquè està ella dins el cotxe. Vull dir, és en part
sí,
normal.
I
a més s'ha adormit perquè ha begut. Clar, és tot plegat. No, està molt, molt ben portat. És un fet que això ens espanta. Vull dir que nosaltres sempre... No, tanquem cotxe quan estàs parant, no sé què, per si entra algú, tal, no? Vull dir que és una cosa molt... molt quotidiana que pot passar, que t'entri el cotxe, tu estàs allà davant. Què passa? Què hi ha? Doncs que Maybrook en principi era una població molt tranquil·la, no passava res.
Sí, sí.
I de cop i volta els hi comencen a passar coses i també comença aquesta persecució del gat i la rata del policia i en James, no? L'addicte, que és mediocre, eh? Vull dir... És entre trist i...
Ara en parlarem d'això. De totes maneres, el floc de cabells, que tu no saps per què serveix...
Sí, després ho sabrem.
Després ho sabrem, però al final el fa servir com... Ei, per si el necessito, no? És a dir, que tampoc és que... Perquè crec que no l'acaba fent servir
no,
el
no,
de Justine,
no,
al final.
No.
Però bueno,
això és el més retorçat de tot.
Clar. O sigui, va col·leccionant cabells.
Sí, exacte. Abans de continuar, perdó, molt ràpid, la Marta ha dit, crec que una de les claus de la pel·lícula, que és aquest terror quotidià, no? També abans esmentàveu el tema de les càmeres de vigilància, que això és un recurs que evidentment s'ha fet servir durant tota la història del cinema i més de terror, no? Aquesta cosa amateur, bueno, com imatges agafades...
Imatges amateurs, sí.
Preses de càmeres de vigilància que també defineixen una època on la seguretat, la por, tota la vida s'ha tingut por d'això, però ara sembla que siguem més sensibles a la invasió de fora, no? Tot això s'inverteix i de cop et serveix per veure qui s'escapa, no? I jo crec que és un retrat també d'una psicosi i això ja sabeu que jo a vegades em faig les meves fumades sociopolítiques, però crec que aquí... s'està volent dir coses, encara que sigui entre línies, no? En un subtext, però vull dir, hi ha una lectura política aquí d'això, sí, dels zombis, del vudú, que ara en parlarem, del trumpisme, societats emparanoiades que es tensionen entre elles i tenen conseqüències devastadores, no? I bueno, evidentment, lo que heu comentat del petit municipi que en principi no passa mai, no mor ni un colom i de cop es complica...
Comencen a passar coses. Sí, sí.
I clar, exacte. I aquí la policia
també,
no dona l'abast.
No sé si em volíeu parlar.
No, és que no encerta ni una. És una ineptitud.
Sí, sí, totalment. I el personatge del director, no? El Benedict Wong.
Que bé que m'ho vaig passar. La tutoria...
No us avanceu encara, que esteu corrent massa.
Pobre Marcus.
Marcus acabem amb en Marcus a la benzinera, que és l'últim moment en què veiem a la Justine, perquè té aquest... Sí, que apareix... Jo en aquell moment no sabia que era en Marcus, perquè té la cara tan canviada quan fa aquell atac que...
Bé, no ho sabem fins que no anem al capítol Marcus.
En el capítol de Marcus, però abans del capítol de Marcus ens queden unes quantes coses. Penseu una cosa, que el que fa la pel·lícula és quan talla el personatge, aleshores canvia de personatge, torna enrere...
I veus imatges des de la perspectiva... Tu ja les has vist, però des de l'altra perspectiva.
Que és molt hàbil aconseguir això sense que sigui repetitiu. I el tio ho aconsegueix, que té un mèrit increïble. I la història no acaba just en aquell moment, sinó que fins i tot avança una mica més, no? És a dir, cada personatge va una mica més enllà del punt on has deixat l'anterior. I això ho va repetint constantment. Doncs, si no hi ha res més, Agus, Marta, gràcies per estar avui aquí parlant de Weapons, una de les pel·lis de terror que, sense cap mena de dubte, ens en recordarem molt i molt aquest any.
Molt bé, gràcies, un plaer. No, recordeu, no convideu mai a la vostra tieta i no la deixeu entrar mai a casa perquè...
No.
I si aneu a fer footing, els braços no els poseu com un avió així, eh? Vull dir...
Jo encara no he trobat ningú que corri així, però bé...
Pues mai se sap.
Mai se sap.
I no porteu xeringues a les butxaques, també.
Ostres, és que d'aquella història és que no té desperdici, eh? Cap escena, eh? En fi, Agus, és un plaer tenir-te, com sempre.
Doncs va, una forta abraçada.
Gràcies.
Adéu.
Adéu. Aquesta setmana dona el tret de sortir del Festival de Sitges i segurament quan escolteu això ja haurà començat, però nosaltres és l'esdeveniment de l'any, una setmana i mitja on només respirem cinema fantàstic. I per parlar de l'edició d'aquest 2025 estem encantats de tenir amb nosaltres el director del Festival de Sitges, l'Àngel Sala. Benvingut, Àngel, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs hi ha moltes ganes de festival i primer de tot, comentar-te que ens pensàvem que tindríem ja el retiro de tornada, però sembla ser que haurem d'esperar un anyet encara, no?
Sí, bueno, per a nosaltres almenys un any, evidentment. Jo no sé si l'equipació estarà llista abans, a lo millor sí, però a efectes, evidentment, de festival, pues, en la propera edició esperem que estigui el retiro. Tot indica que sí.
En tot cas, continua l'espai de l'escorxador, que ja va entrar en funcionament l'any passat, que es va quedar petit per la secció Panorama i aquest any hem fet un petit canvi, no?
Sí, aquí tenim el que projecten en l'escorxador, a part de ja seccions que ja hi eren, com Documenta i alguns clàssics. És noves visions que es complementen també a la Tramuntana i, bueno, perquè és una secció que, aunque, bueno, ha crescut molt, però no té la convocatòria que té Panorama, que té una convocatòria molt més gran, que també es projectarà aquest any a l'Alta Muntana i al Prado, en aquest cas. És el canvi que hem fet aquest any.
Comencem parlant de les pel·lícules d'inauguració i cloenda, que són pel·lícules que sempre doncs, intenteu marcar, no? Un punt d'interès, d'inflexió, que tenim Alfa, per una banda, de Julia de Cournot, i La Larga Marxa, de Francis Lawrence, una esperadíssima adaptació d'una novel·la mítica de Stephen King.
Sí. Bueno, Alfa és una pel·lícula que volien marcar. Era un objectiu ja des de fa mesos, que teníem notícia de que la pel·lícula de Julia de Cournot estava feta i que arribaria aquest any i que, bueno, tot indicava que l'estrena seria a Cannes. Nosaltres la vam veure a Cannes. És una pel·lícula, personalment, considero que és una pel·lícula, pues, potser, hasta més interessant que Titan, a mi modo de veure. Sí, també és una pel·lícula diferent, molt diferent. Titan era una pel·lícula molt més, diguéssim, boja. Aquesta és una pel·lícula més, no diria clàssica, però sí de narrativa més convencional. I la Cloenda és una pel·lícula molt esperada, com has dit. És una de les poquetes adaptacions de Stephen King que faltaven per portar al cinema. I sí que és una novel·la que va influenciar molt a moltes històries que hem vist en el cinema, i aquesta mena de concurs letal de gent caminant o corrent sense un objectiu clar i que, bueno, són penalitzats de manera brutal en el cas de que, pues, simplement opten per estar esgotats i parar. És una obra del Francis Lawrence, que és un director molt hàbil, ja havia demostrat, pues, les seves habilitats en l'adaptació de Soc Leyenda i també en Constantine, i, bueno, i per als que les agrada també la saga de Los Juegos del Hambre, que alguna cosa té que veure con La Larga Marxa, ¿no? Y además el guió es del J.T. Mulder, que va estar present l'any passat con Strange Darling,
sí.
Strange Darling, que va ser una de les grans triomfadores del festival.
Sí, sí, sense cap dubte. Tenim moltes ganes i els que han llegit el llibre, és d'aquelles adaptacions que dius no es farà mai, i mira, doncs finalment sí que s'ha arribat a fer.
Sí, és una adaptació bastant valenta de la novel·la, perquè la novel·la no és fàcil d'adaptar.
No, i sembla que sigui l'any d'adaptacions interessants a Stephen King, perquè no només tenim aquesta, tenim The Life of Chuck, per exemple, no? Que està a la secció oficial,
sí,
fantàstic.
Sí.
També porteu en el serial Sitges la presentació de It, Welcome to Derry, que és una de les sèries interessants que tenim, i bé, no tenim perseguida encara el remake.
No, però no ha arribat.
Però vaja,
estava a punt, però no ha arribat. La pel·lícula arriba molt, molt justa per l'estrena americà.
Però 3 de 4 no està mal, eh?
No està malament. No, estem molt contents de tenir la Life of Chuck, perquè l'any passat que hi era el Mike Flanagan, van estar a punt de tenir-la, però en aquell moment era massa aviat per a l'estrena europeu de la pel·lícula, i ara la tenim, és una pel·lícula molt interessant, molt atípica, en les històries de Stephen King, també molt personal, i l'adaptació de Flanagan jo crec que és magnífica, com és habitual en el director, aunque en aquest cas no sigui un estrictament una pel·lícula de terror, aunque sí fantàstica, sí que està tractada d'una manera bastant imaginària. I en el cas de la presentació de la que segurament és una de les sèries de l'any, no? La de Welcome to Derry, precuela, bueno, de la novel·la de Stephen King i també de les pel·lícules, de les adaptacions que hem vist, cuenta los orígens d'aquest personatge i la història del poble de Derry. Bueno, yo creo que más o menos una miniserie, es prácticamente una con la durada que tenía la adaptación ya entre las dos películas, prácticamente
sí, sí.
La serie durará lo matéis que las dos películas del Muschietti, ¿no? En lo cual es un híbrido entre serie y adaptación cinematográfica.
A més, compteu, no?, amb la presència d'Andy i Bàrbara Muschietti en la presentació de la sèrie.
Sí, 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 a més molt contents perquè són dos grans noms del cinema que s'han format aquí al nostre país, però, bueno, en aquell curtmetratge històric Mama que se va presentar al festival, que se va projectar abans de la projecció de Màrtirs, jo recordo, en aquell moment, i que, bueno, va impressionar la gent i, bueno, d'ahí van saltar al Hollywood de les mans de Guillermo del Toro, aquest Mama, i, bueno, la Muschietti, pues, no s'ha mogut de Hollywood, no?, en una i en l'altra, i ahí està, i ara, pues, aquesta sèrie per a la HBO, que, bueno, treballar per a la HBO, pues, és el que és, i Bàrbara Muschietti, que és una excel·lent productora i bueno, també sempre al costat del seu germà, no? I són dos triomfadors en Hollywood en aquest moment.
Els que sempre triomfen també són els monstres clàssics que també visiten Sitges, Dràcula per partida doble, tot i que bastant diferent sembla les dues propostes,
sí.
I Frankenstein de Guillermo del Toro, esperadíssima adaptació que podrem veure en cinemes a Sitges abans de la seva arribada a Netflix.
Sempre la pel·lícula de Guillermo del Toro és una de les pel·lícules més esperades. És un director, pues, és un clàssic ja del cinema fantàstic i en aquest cas adaptant-ho un dels grans clàssics i a més un projecte somiat, no?, per Guillermo des de fa temps. I bueno, fa una òpera gòtica romàntica brutal, a això l'ajuda molt l'Alexandre Desplat, la música de l'Alexandre Desplat. Molt fidel a la novel·la, també amb tocs personals i que es reserva el Guillermo, molt apropiat, i bueno, donde destaca una prodigiosa direcció artística, molt detallista, el vestuari, que és espectacular, i bueno, vendria a ser una mica el que per a la generació dels 90 va ser el Dràcula de Coppola, pot ser que aquesta sigui el Frankenstein per a la pel·lícula referència por molta generació, probablement, per al personatge de Frankenstein, que, además, està, bueno, el doctor Frankenstein està, que, además, tenia les dues perspectives en la pel·lícula.
El Good Boy, que s'acaba d'estrenar aquest cap de setmana als Estats Units.
I és una pel·lícula que ningú pensi que és Scooby-Doo. Que no. És una pel·lícula que fa por. És una pel·lícula seriosa. La història d'un noi terminal que se'n va a una cabanya al bosc amb el seu company fidel, un gosset molt simpàtic, però que el gosset detecta la presència d'un espírit, d'un company en la casa que no mola res.
Un plaer i no, moltes gràcies.
A vosaltres i bueno, bona sort i ens veurem per Sitges.
Sí, sí, i que vagi tot com la seda aquests dies. Una forta abraçada.
Espero, gràcies. Espero.
Adéu.
Adéu.
La setmana vinent anirem a l'espai, l'última frontera, que ja en teníem ganes. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Watch out. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora.
La versió completa de 2 hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.